La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el vinagre de vi català és clau en molts plats tradicionals? Més enllà de l'acidesa, aporta equilibri i ajuda a ressaltar sabors, sobretot en escabetxos.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui analitzem els reptes de l'alimentació i el sector agroalimentari català amb una mirada de futur i arrelada al territori. Comencem! Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva guia de plats de la cuina catalana i els restaurants que la conformen. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Avui anirem al Pallars.
Avui anem al Pallars, o m'encanta el Pallars a mi.
A mi també, i m'encanta la Girella.
A mi m'encanta el Pallars, la Girella, la seva cuina i els pallaresos i pallareses que cuinen cuina de territori.
I els ganivets, també.
Bueno, sí, però aquests són de Solsona, eh?
Ja ho sé, però bueno, ja que estàvem parlant de coses bones de la cuina catalana, doncs també parlem d'aquests ganivets. Escolta, aquesta Girella, que és un ventre de xai farcit de menuts, la carn del cap, amb arròs, pa, ous i diferents condiments, i que és un d'aquests embotits tan singulars que tenim a Catalunya i que no els valorem prou. Tenim uns embotits increïbles i no els valorem prou, Pep.
Per això ve en Dolcet de tant en tant i ens fa aquestes rutes per Catalunya, els embotits, perquè, mira, jo crec que és la millor manera de regalar coses, de regalar tradició, de regalar identitat, de regalar origen i de poder explicar històries. Allò de la cuina és un llenguatge per explicar històries. Els embotits és un d'ells.
Totalment. Aleshores, clar, a Girella doncs el podem trobar en restaurants com el Pallars Sobirà mateix, a l'Opaller, a València d'Àneu, que fa una Girella integrada dintre de plats, perquè clar, la Girella el que pots és integrar-la, per exemple, dintre d'un trinxat. Un trinxat pots posar-hi Girella. El restaurant de l'Hotel Montseny, Espui, fan una cuina pallaresa de muntanya i és també un dels embotits que fan servir dintre les seves preparacions, perquè no, normalment la Girella no fas un plat de Girella.
Pots fer. Bueno, escolta, a mi m'agrada, la Girella passada allò per la brasa, pim-pam, un pan tomata...
Mira, a l'Isop, aquí a Barcelona, que falta cuina, l'Oriol Ivern feia un plat que era la Girella saltada amb múrgoles i fonoll. Vull dir que no era només la Girella, però sí que feia uns daus, la saltava amb múrgoles, li donava un aroma de fonoll, que és molt interessant, i demostra això, que la Girella té molt de recorregut. I el Cafè Passets, Cafè Passets a Sort.
Aquí també té un nido, deixa'ls anar, eh?
Exacte, que tenen aquesta filosofia de proximitat, són del Slow Food quilòmetre zero, treballen amb productors locals. La Girella, el bo que té és que tots són productors locals, perquè clar, que només fa en aquella zona, no pots escapar, i tenim la sort que la Girella sempre és de proximitat.
I mira, ara que dius això, quan vagis al Cafè Passets, demana el pop pallarès. Pop, eh? Pop pallarès, ja em diràs el què.
Doncs vinga, queda pendent, ja et diré el què.
No esperis trobar-t'hi una pota d'aquelles.
Bueno, anirem amb cuidado.
La Fonda.
I amb aquesta sintonia ja tornem a tenir una gran àvia a casa nostra, aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, perquè volem que la Sònia Castel, de Gran Mas Cooking Barcelona, ens expliqui alguna de les seves receptes. Sònia, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Què tal?
Mira, ganes d'aprendre una nova recepta de tu. Què? Avui què ens portes?
Mira, com que el que avui em ve de gust és sortir corrents de casa i anar-me'n a la platja, i no pensar en què haig de fer per dinar quan arribo acalorada i amb pressa, he pensat en una recepta que puc deixar feta a la nevera abans de sortir de casa.
I quina recepta és aquesta?
Mira, és molt senzilla. Ara que els tomàquets estan en plena època, es tracta d'agafar un tomàquet que sigui ben maco, grosset, buidar-lo amb un estri que tots, crec jo, que tenim a la cuina, que és l'estri aquest que fem servir per buidar un meló, per buidar doncs, aquest tipus de fruites, que fem una poma, fem boletes. Un cop el tinguem ben buidat, es tracta de farcir-lo amb mató. Mató del país, mató de tota la vida. Oblidem nosaltres tipus de formatges que potser tenen connotacions italianes, perquè val la pena aprofitar els productes que tenim d'aquí de casa. I un cop el tenim ben farcit, el podem decorar amb una mica d'olivada. Olivada que pot ser d'oliva blanca, verda, o pot ser d'oliva negra. O si, no, si més no, si agrada, es pot fer un combinat d'oliva verda i oliva negra.
Escolta'm, una recepta molt senzilla. Aquí hi ha una cosa important, que a l'hora de comprar les tomates, que siguin totes a la mateixa mida, perquè clar, si mi en dones la petita i tu et quedes la tomata gran, no anirem gaire bé.
Correcte, sí. A veure, s'ha de procurar doncs, que les tomàquets siguin totes de la mateixa classe i de la mateixa mida. I fins i tot va molt bé conservar el barretet, farcir els tomàquets de mató i després encabat i podem posar el barret i una fulla de fresca del que tinguem a casa. Pot ser una fulla d'alfàbrega, una fulla de menta, i ni que sigui com el Carlos Arguiñano, una fulla de julivert, que sempre va bé.
Ah, jo estava pensant, aquí tenim una opció, diguem-ne, més ràpida, l'altra que ens porta una mica més de feina, però que també és molt agraïda, que una és allò de deixem la tomata allò amb la pell i tot, o les escaldem amb aigua calenta, amb aigua bullent, allò, 20 segons, les refredem i les pelem, que també queda molt bé, no?, la tomata pelada.
I tant que sí. Sí, sí, no és molt habitual, aquí no hi ha massa costum, però, mira, precisament, Pep, ara estic recordant que un cuiner que jo segueixo i que m'agrada també, que és el Carlos Arguiñano, ell sempre pela les tomates. De debò, és una de les coses que ell insisteix moltíssim i, la veritat, estic d'acord, queda molt bé. Ho provaré.
I ara hi ha una cosa que m'agrada molt, que avui l'hagis fet amb mató, perquè ara a molts restaurants, escolta'm, està molt de moda la amanida de tomata amb mozzarella o burrata, que de fet també ara ja en tenim aquí a casa nostra, però carai, reivindiquem el mató, com deies tu, no?
Doncs sí, la veritat és que el mató, i si és de drap encara millor, són d'aquests productes que tenim a casa. Malauradament de vegades costa de trobar. Has d'anar a algun supermercat o bé a alguna tenda especialitzats amb el tema, perquè si no, malauradament, trobes abans una mozzarella o una burrata que un recull de drap o que un mató de qualitat.
Doncs fantàstica aquesta tomata farcida en mató i aquesta olivada, que és una delícia. Sònia Castel, àvia de Gran Mothers, de Gran Masba Cooking a Barcelona, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep. Un plaer.
Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I avui a la Ruta Dolça per Catalunya anem a buscar unes postres que són d'aquelles de la memòria i també de l'aprofitament. I avui volem parlar del xucamulla o xucamulla, com diuen a molta gent. El xucamulla a la Garrotxa és això, agafar aquell pa que queda sec i que el posem en un plat, que el remullem amb una miqueta de vi negre, una miqueta de sucre i escolteu, un berenar d'aquells que ara hi ha molta gent que diu ai sí, això en menjàvem abans. I jo em pregunto, i per què en menjàvem abans? Per què no ho aprofitem i ho fem ara? Això sí, vigileu, sobretot als infants i a la gent que no pren alcohol, perquè normalment es fa amb vi. Per tant, poca quantitat. Són aquelles postres que poques vegades, poc, això sí, que siguin bones. Un bon pa, unes bones gotetes de vi, una miqueta de sucre i ja ho teniu. Tradicionalment, aquestes postres del xucamulla es menjava per berenar o per postres si l'àpat doncs, havia sigut, diguem-ne, allò acurat. Encara avui, per això, continua despertant autèntics records d'infantesa. Forma part d'aquesta llarga llista de berenars populars catalans, com per exemple la seva versió sense alcohol, el pa amb oli i sucre. Una bona llesca de pa, un bon raig d'oli d'oliva verge extra, una mica de sucre. O, per exemple, el pa amb tomata i la presa de xocolata. O una versió dolça, el pa o la coca amb fuet. O la coca amb fuet i llangonissa. O una altra, les torrades amb el tel de la llet i sucre. No em direu, no em direu, que avui hem despertat les consciències de la memòria.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyà tartesà. A la teva botiga de confiança.
Josep Dolcet, molt bon dia.
Bon dia.
Quarta ruta xarcutera per Catalunya. Avui anem cap a la zona de Girona i la Costa Brava.
Sí, sí, avui ja anem amunt, amunt. Ens en tirarem amunt, exacte. Avui anirem comencem per la Selva, Gironès, ens anirem al Pla de l'Estany, a l'Alt Empordà, i acabarem al Baix Empordà.
I comencem per un poble petitó, que ja es diu Sant Martí Sapresa.
Exacte. Aquí trobem la carnisseria Valls. La carnisseria Valls ens ofereix la seva llangonissa premiada de les darreres edicions dels concursos de la Fundació, i sobretot aquí entrem en un territori de carn de perol.
Oh,
clar. Carn de perol i després, lògicament, tota la resta de productes tradicionals, vull dir, aquesta llista que tenim tan preciosa.
Clar, i és que, a més, aquí a Sant Martí Sapresa, la carnisseria Valls, hem de dir que tenen escorxador propi.
Exacte.
Crec que és l'únic escorxador, no sé si n'hi ha algun altre, i ara, sinó que ens avisin, que ens ho diguin, però que es pot sacrificar pollastre, és a dir, aviram, xai i cabrit, porc i també bacú.
Sí, sí, això representa un sacrifici i un mèrit molt important pels de Carnisseria Valls, això.
I de Sant Martí Sapresa anem cap a la Cellera.
Aquí la Cellera de Ter també. Estem parlant de pobles que són relativament petits, amb grans xarcuters, com són els de germans Josep i Andreu Coll de Can Fanera, També tenim embotits premiats en diferents edicions de Girona Excel·lent, com la llangonissa, la baiona, el llom curat de Port d'Oró, el costelló curat.
Costelló curat,
costelló curat.
Això és una delícia.
Hi ha altres especialitats tradicionals que entre les que recomanen, per exemple, el poltruc de fetge, que anem pujant,
Sí,
poltruc de fetge i la botifarra seca i els llardons. Botifarra seca.
Botifarra seca.
Vull dir que en altres llocs li diríem secallona, però a ells els agrada dir botifarra seca.
Clar, a més has dit aquí costelló, veus? Un altre producte nou que jo no l'he trobat enlloc més a aquest producte. Un costelló fet com si sigués una panxeta, no?
Sí, sí, exacte. Deliciós, per cert,
Oh, que bo. De la Cellera de Ter ens anem cap a Vilobí d'Onyar.
Aquí tenim els embotits Boà de Porcel, Aquí tenim ells ens recomanen les seves bombes de fuet dolç amb cobertura de xocolata negra i avellanes. Són productes de Girona Excel·lent. Vull dir que han merescut la distinció Girona Excel·lent. Les seves baiones, la seva catalana, també premiada, i els seus bulls, bisbes blancs, negres, llongonisses i fuets, també.
Això de la bomba de fuet dolç és curiós, això, De Vilobí d'Onyar anem cap a Girona.
Sí, aquí a Girona tenim la carnisseria, en tenim diversos, però comencem per la carnisseria Alemany, on en Xavi Alemany, des del Mercat del Lleó, ells s'elabora un pa de fetge.
Oh, que bo!
Deliciós, premiat també a Girona, excel·lent. I també les seves botifarres d'ou tradicional, la de salsafins i carxofes, premiades a Barcelona amb els concursos, i altres embotits, però també els seus patés.
Molt bons els patés d'en Xavi Alemany. I a Girona ens quedem perquè anem a la carnisseria Gironell.
Sí, jo aquí també al mateix Mercat del Lleó, Aquí en Joan Gironell, jo crec, a part de la resta de productes i de les carns i tot això, en Joan Gironell sempre s'ha distingit pel seu fuet dolç,
Fuet dolç,
Fuet dolç.
Expliquem-ho bé, això, Perquè, clar, no és un fuet d'aquests que trobareu als supermercats, a les botigues i les xarcuteries, no. Aquest és un fuet dolç.
Això només
molt dolç, eh?
Això només ho trobem a casa dels artesans. I en aquest cas, amb el Joan Gironell, ell el fa molt bo i ha estat premiat a Girona Excel·lent, eh? I bueno, jo us el recomano, perquè això és un caramel.
Sí, sí, i també a la botifarra creativa d'aquest any 2026,
que
clar, qui no hagi tastat mai un fuet dolç, com li podem explicar que és un fuet dolç, dolcet?
Pues mira, el fuet dolç no és res que una especialitat tradicional com la botifarra dolça, típica de comarques gironines, eh? Dic comarques gironines perquè alguns la situen en una comarca de Tavià, no, és hi ha comarques gironines, i és una botifarra que té molt de sucre, eh? I això ha deixat assecar.
I de Girona ens anem cap a Banyoles, que allà hi tenim la carnisseria Can Benal.
Sí, aquí l'Albert ens recomana el seu pernil cuit.
Bo.
Tornem a insistir. I els seus patés de campanya i pa de fetge.
Ep. No és el mateix un paté de campanya que un pa de fetge.
Pa de fetge, no. Aquí això ja començarem a distingir tot això.
Que com distingiríem?
A veure, el pa de fetge és un producte molt més rústic, i el paté de campanya és un paté més suau, més afrancesat, per dir-ho d'una manera així molt genèrica.
Un té més magre i més greix i menys fetge?
Sí, no, i després no. El pa de fetge potser, si el clàssic, el més de la Cerdanya, està més cuit, és més intens, té un sabor molt més intens.
També fan botifarra catalana aquí,
eh? Botifarra catalana, sí. És un producte a destacar entre tots els seus productes.
I de Banyoles anem cap a Sant Climent Sescebes.
Aquí tenim la carnisseria Palai. Aquí el Palai també és un clàssic de tot,
L'Enric és un
crac en aquest sentit, ens fa els fuets botifarra catalana, els premiats de Girona Excel·lent i altres productes també, la millor botifarra fresca de 2026, de l'últim concurs que s'ha fet, les llonganisses, lloms, cansalades, botifarres cuites, blanques, negres, la del Perol, la botifarra dolça i la seva gelatina, aquesta gelatina com estible que té, impressionant, d'allioli.
L'Enric, mira, el vam tenir la primera setmana de programa, l'Enric Torrent, amb la seva colla de guanyadors de la botifarra de Girona. Escolta, i de Sant Climent anem cap a Figueres.
Aquí, sí, a Figueres també tenim un altre dels clàssics de la zona de l'Empordà, que són les carnisseries Serra Pla, amb botigues a Cadaqués, a Palau Saverdera, a Besalú, etc., on en Jordi Serra ens recomana la seva sobrassada XXL.
Ep!
És una sobrassada impressionant de grossa.
Això
i a més, vull dir que és curiós perquè fer una sobrassada tan grossa no és fàcil, no?
Clar.
I aquesta s'ha aconseguit una fermentació molt, molt adequada que permet menjar-la la mar de bé, no? Però també tenen el seu pernil cuit, la seva botifarra dolça, els bulls i la resta de productes tradicionals crus i curats.
Clar, i en Jordi Serra és el germà d'en Josep Serra, de la Vinyeta, del celler La Vinyeta.
Sí, sí.
Amb la Marta. De Figueres anem cap a l'Armentera.
Aquí tenim també un altre clàssic. Aquí tenim la carnisseria Sart, amb botiga també Sant Pere Pescador, on el Ricard ens recomana productes tradicionals que destaquen la seva botifarra i els fuet dolç, la botifarra del Perol, la de fetge, la blanca, la negra, els seus menjars cuinats, però ens remarca que els embotits elaborats i les carns són sempre de porcs procedents de l'escorxador de la mateixa Argentera, un escorxador cooperatiu escollit per la Comissió Europea com a model que dona serveis a petits xarcuters de l'Alt Empordà.
Clar, és que és molt important que aquests escorxadors petitons fan una gran feina perquè precisament una de les coses que fan, tot i ser molt petitons, és que els animals així no han de fer gaires quilòmetres. I això, el benestar animal avui en dia, és primordial. De l'Armentera anem cap a Torroella de Montgrí, allà hi tenim en Celi.
Sí, exacte. Anem cap al Baix Empordà. Aquí tenim la carnisseria Celi, on l'Antoni Vila també és un altre dels clàssics premiats als Premis Girona Excel·lent, amb els seus fuets, la botifarra blanca, les llonganisses, botifarra negra, botifarra de fetge, el seu cap de porc, la seva botifarra dolça amb el distintiu de productes de l'Empordà, o la botifarra negra amb arròs de pals com a producte del Parc Natural del Montgrí.
I de Torrella de Montgrí avui acabem ruta a la Bisbal d'Empordà, allà on hi tenim els bisbalencs i d'això. I, home, és que clar, a Can Reliu, Josep Dolcet, una institució de la Bisbal, eh?
Una institució de la Bisbal on podem trobar la seva deliciosa botifarra del Perol, també multipremiades, no només amb Girona
Excel·lent. Molt bona, la de Can Reliu.
És molt bona i, lògicament, els productes tradicionals de la zona, i no oblidem...
La botifarra dolça.
Estem en terres de botifarra dolça.
Clar, que menjar-te això amb un bon rus, o amb un bon bisbalenc, escolta'm, quin berenar que farem avui, Dolcet?
Comencem a salivar,
Doncs anem salivant, moltes gràcies!
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui a la Fonda posem el focus allà on tot comença, al camp, i també a les persones que treballen perquè el sector alimentari català tingui futur. Per això volem entendre cap a on anem. Per això avui conversem amb Joan Gòdia, que és director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, per parlar del canal Aliment, d'aquest canal de la Generalitat de Catalunya. Volem parlar de pagesia, de pesca, de ramaderia, de gastronomia, de sobirania alimentària i, sobretot, del futur de la cuina catalana. Joan Gòdia, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, escolta, vostè ve cada dia de Lleida fins a Barcelona?
Sí, cada dia amb la van, però bé, no és el més pesat que faig cada dia.
No, veu molt de camps vostè, no? Sí. Des de Lleida fins aquí.
Sí, sí, molts camps, molts camps.
Un canvi, diguem-ne, de paisatge molt...
Sí, i de temps,
També.
A vegades a l'hivern vinc de Barcelona amb molt sol, i arribo a Lleida amb boira, però bé, és un atractiu que tenim a Lleida, la boira.
Bueno, això és gràcies a aquests 135 climes diferents, no, perdó, paisatges diferents que tenim a Catalunya, que em passa una bona colla de paisatges des de...
Sí, sí, sí. No? 134 paisatges, diuen, cadascú amb els seus productes i amb la seva cuina. I això, precisament, sempre ho dic, no? És una de les coses que el jurat que va vindre a donar-nos el guardó de Regió Mundial de la Gastronomia els va frapar. Van quedar impressionats, inclús algun està emocionat.
Clar, és que quan un veu territoris, i per exemple, jo sempre faig l'antítesis, no? I segurament serà per desconeixement, però dius, te'n vas a evidentment, doncs, al desert, i pots fer més de 1.000 quilòmetres i veure el mateix paisatge, te'n vas a la Pampa Argentina i també serà més del mateix, no? Te'n pots anar a molts altres indrets, però amb tant pocs quilòmetres passar tants de paisatges diferents, amb microclimes, amb 10 minuts de cotxe que puges i baixes 5 graus de temperatura, això és...
Aquesta és una de les grans característiques que ens diferencia a Catalunya. Diuen que som la regió europea amb més paisatges diferents. Som un país petit, però hi tenim aquesta diversitat que ens dona aquestes característiques que ens fan molt, molt diferents.
Joan, què és això del canal Aliments?
Bé, el canal Aliments és una cosa, suposo que, si no us ho explico, vam fer l'estratègia alimentària de Catalunya fa uns anys perquè volíem decidir quin sistema alimentari volíem a Catalunya. Van estar més de 400 experts independents que van estar opinant. I una de les coses, de les propostes que fem, doncs, és que per les xarxes corren moltes fake news que diuen sobre l'alimentació, que necessitàvem un canal, tipus el canal Salut, doncs, que donés notícies veritables, respaldades amb un rigor científic. Doncs, bé, aquesta mesura l'hem anat treballant i, doncs, i al final ha vist la llum, no? I l'objectiu és apropar l'alimentació a la ciutadania, posar en valor l'alimentació i el sector alimentari, i també incidir en una alimentació sostenible i saludable, responsable, és el que diguem una mica el consumidor conscient. Saber que l'acte de compra té unes conseqüències que condicionen moltíssimes coses, condicionen la salut nostra, però la salut del planeta també. Doncs aquest canal, a part d'això, té altres mesures que si vols després te les explico, però Bàsicament, la primera és contrarrestar les fake news, donar informació veraç, contrastada amb un rigor científic.
És que, de fet, avui en dia, que mirem més a les xarxes socials que no pas les notícies i els reportatges, te n'adones compte de que avui en dia és molt fàcil, no? Primer, per una banda, que ara les xarxes socials, la gran majoria, ja tens més publicitat que no coses, diguem-ne, de cultiu propi, no? I l'altre, precisament, és això, no? El donar informació que no és veraç o que està copiada i que vés a saber què hi ha allà.
Exacte. Vull dir, bàsicament, aquest és un dels grans objectius. N'hi ha altres, no? També ficar en valor el sector alimentari. Hi ha 5 grans capítols perquè pugueu visualitzar. Això ho tenim en una web que ja està activa, que s'hi pot consultar, però a més d'aquesta web serà com un ecosistema digital, no? Farem reels, divulgarem notícies, perquè la gent sigui més accessible. Hi ha 5 grans capítols. Un és conèixer els aliments, conèixer els aliments, quins són de temporada, quines varietats hi ha de cada producte, notícies sobre productes que a vegades no les sabem, també l'alimentació amb criteri, tot el tema aquest dels mites, dels fals mites, tot el tema d'històries, de gent, que aquí en aquest programa crec que en parlem molt, d'històries de gent que fa productes molt singulars i amb una dedicació molt bona, i com us deia també...
La sostenibilitat, no?
La sostenibilitat al plat, és el tercer gran capítol. Parlarem del malbaratament, de l'etiquetatge, de tots els aliments... Com es fan, vull dir, tot això, hi ha unes històries molt, molt bones, tot el que són els diferents tipus d'aliments que tenim a Catalunya, denominacions d'origen, indicacions geogràfiques, producció ecològica, producció sostenible, dels envasos, o sigui, de moltíssimes coses sobre els aliments. Tenim moltíssima informació, i ja et dic, sobretot amb criteri científic. Tenim un altre que es diu Alimentació i Salut, que aquest ho fem amb el Departament de Salut, bàsicament amb el Departament de Salut, i parlem, doncs, dels aliments, de la part nutricional dels aliments, també quins són els aliments més saludables. Sabeu que el Departament de Salut té una guia per petits canvis per alimentar-nos millor, o sigui, dels ultraprocessats, parlem de moltes coses. I l'última, que també és important, és tot el que es fa en innovació agroalimentària. S'està innovant molt, també, amb alimentació i molts casos, molts productes nous, doncs també en volem parlar.
Hi ha coses importants i que, a més, jo crec que aquí cada un d'aquests es podria anar desgranant. Ara estava pensant, per exemple, amb aquest de l'alimentació, no? Suposo que el fet d'estar allò en concordància amb la part de nutrició, de salut alimentària i tot això, també hi haurà la part d'educació i també les escoles és un bon vehicle, no? per anar tirant endavant i, sobretot, per als més petits de casa que tinguin allò de ben petits, vagin amb una educació alimentària i gastronòmica.
Ho ajuntem amb un altre gran projecte que ha sortit de l'Estratègia Alimentària de Catalunya, que és l'educació alimentària a les escoles. També, en aquests experts, una de les coses que van dir que transformarien més el sistema alimentari és que els nens d'avui, que seran els consumidors del demà, tinguin nocions sobre això. I vam fer un conveni amb el Departament d'Educació, que aquest any ja l'han començat, s'estan donant classes, doncs, a les escoles de primària i de secundària, on es parla, fet d'una manera molt a través de jocs i a través de coses que la fan més atractiva, s'estan donant classes de qui produeix els aliments, què és alimentació saludable, què és cuina, moltes d'aquestes nocions que m'han dit que està tenint molt, molt d'èxit.
No sé si hi ha algun altre lloc, diguem, algun altre país d'Europa que es faci això. No.
Ara ens volen copiar.
Sí?
Hi ha hagut molts que els sembla una magnífica idea i hi ha alguns llocs que ens volen copiar.
Clar, és que això moltes vegades al món de la restauració en parlem molt, diem que els nens d'avui són els clients de demà, no? I clar, si els nens i nenes que van al restaurant els hi fem aquells menús que diem, aquells mal menús infantils, no? De macarrons amb una tomata d'aquella comercial i formatge que no... En canvi, si els hi fas plats de veritat, els nens i nenes, ostres, tu, crec que també es fa cultura i es fa territori, no?
També amb
això.
I a més, no sol involucrem els nens, sinó els pares. Per exemple, un exemple que m'estava mirant l'altre dia, com planificar una compra diària. Quin tipus d'aliments. Això, que ho facin amb els pares. Jo crec que això és important, no? Perquè mentalitzes a les dues parts que importants i, a més, a l'escola.
Mm. Home, jo crec que sempre es parla, no? I moltes vegades es diu que allò, hi ha gent que no, sempre abans era millor, no? Sigués pel que sigués, no? Jo crec que avui en dia podem dir de que els nens i nenes tenen una cultura no només alimentària i de nutrició i això, sinó també que poden tenir una estructura, diguem-ne, gastronòmica mental al cap, de saber, no?, a la temporalitat dels plats. Jo recordo que quan era petit, perquè ho mamaves de casa, però a l'escola, diguem-ne, bueno, et donaven el menjar, que era molt bo, però clar, no en parlàvem d'això, no hi havia aquesta sensibilitat, no?
Evidentment, però tot i això tenim dades negatives. Sabem que els més joves no segueixen la dieta mediterrània, que és la dieta més saludable i sostenible, diuen, del món. I aquí estem preocupats, no? Hem de tornar a reprendre coses que tenim i que, dic, van per la salut, en el benestar, van en moltes coses que ens beneficien a tots.
Clar, és que aquí hi ha una cosa, i és que una cosa és que a les escoles es mengi bé, es treballi, hi hagi aquesta educació alimentària, l'altra és després que tot això també passi a casa, no? I a vegades a casa hi ha molta gent que es veu que el dia no té 24 hores per moltes famílies, exacte, no? Que no tenen temps.
I a vegades es pensa que ja ho faran a l'escola, no? S'ha de fer a l'escola i també a casa.
Com es pot apropar precisament també aquest consumidor, diguem-li, urbà del dia a dia a la realitat del camp i, sobretot, que sàpiguen valorar aquell producte? Perquè parlem molt a la babalà, senyor Gòdia, d'allò, ai, aquest producte és molt car, no? Bueno, és car o és costós? Val diners el valor, no? És a dir, moltes vegades ens oblidem del valor, només mirem el preu, no?
Hem de tenir en compte que una bona alimentació no té preu. A vegades ens gastem en altres coses, vull dir, de fet, la despesa en alimentació va baixant any darrere any i la de l'oci va augmentant. No hi ha res més que puguem fer per la nostra salut és que alimentar-nos bé. I, sobretot, si no tenim agricultors, se trenca tot, la cadena es trenca, vull dir, hem de tenir agricultors que cultiven bé, que fan productes de qualitat i que, sobretot, també sostenen el territori. Per això han de conèixer des de les ciutats el paper que fan els agricultors. És una cosa que també estem donant-li molta importància i estem intentant que aquest coneixement, per exemple, això de l'educació alimentària, que aquí hi haurà un abans i un després, però hem de fer que tots de donar-li el valor que té la producció que produeixen els aliments.
Tenim aquestes cinc grans columnes, conèixer els aliments per una banda, alimentació amb criteri, sostenibilitat, alimentació i salut, innovació agroalimentària. De quina manera es pot treballar això en diferents àmbits? Perquè suposo que, clar, de cada un es pot anar desgranant. Una cosa, sí, és per als nens i nenes més petits, sí, l'altra és per la joventut, no? L'altra és per la gent gran, també, per exemple. Sí. Ara es parla molt, també, i es fa molt èmfasi a l'alimentació als hospitals, no? No només a les escoles.
Jo crec que el canal és molt intuïtiu. És fàcil d'accedir-hi i cadascú, tothom pot triar el tema que més li interessa. I, a més, hi ha exemples, a vegades hi ha vídeos, hi ha exemples molt gràfics que ho fan atractiu. Jo penso que l'important és poder-hi entrar i després podran veure tot el que té el canal. Vull dir, i és un canal viu, o sigui que es va actualitzant contínuament.
Avui parlem amb Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, perquè des de la Fonda ja ho sabeu que ens agrada sempre anar a buscar l'origen del producte. I això no sé, senyor Gòdia, si ja va quedant clar, no? Perquè sempre fem aquella broma de que la llet en pols es fa ratllant una vaca, no? I que els pollastres dels nens i nenes el dibuixen a l'as, però com ho podem fer-ho perquè tothom, grans i petits, sapiguem què hi ha darrere d'una tomata, què hi ha darrere d'un litre de llet, quines diferències hi ha entre una llet i una altra, no? Això dels peixos grans i els peixos petits, com ho treballem, això?
Bueno, ja, avui ara estem ficant exemples de com fer-ho. L'educació alimentària, aquí hi haurà una gran font d'ensenyar què hi ha darrere un producte, i en el canal Aliments s'explica, hi ha alguns exemples de des de que comença a plantar una tomata fins que es cull, tot el procés que hi ha, que no és una cosa fàcil, i el que dius abans, i que el preu és, de cada fase és costós, i per això que pagar un preu per un bon aliment de qualitat, pues, doncs no ens ha de saber greu.
Clar, aquí també potser el que hem de treballar molt és això de que moltes vegades sabem el preu i veiem el preu final, però a vegades, per exemple, un no se'n dona compte que una capseta d'aquelles tomates Cicerol tenen un preu que déu-n'hi-do, però com que és una caixeta molt petita i el preu és relativament més aviat baix, doncs el comprem, no? I si miréssim allò del preu quilo, allò que tots ens diuen, no?, a la botiga o al supermercat, diríem, caram, potser compro les tomates així a granel.
No, vull dir que cada producte té el seu procés, i és un procés llarg, farragós. Són més inclemències climàtiques, hi ha pedregades, hi ha moltíssimes actuacions durant, des de que es plante un producte o des de que es sembre fins que el culls, i això doncs té un preu, i a més fet amb qualitat, molta vegada amb artesania, i tot això és un relat brutal. I llavors es dic, no ens ha de saber greu gastar-nos diners en productes de qualitat, en productes fets aquí, perquè ja us dic, al final és benestar, és salut, és cultura, és moltíssimes, és gent al territori, són moltíssims valors que els han de tenir en compte. I això és cosa de tots, és cosa de, des del departament, des dels productors, des de la premsa, molta gent aquí implicada en donar-li el valor que li correspon al sector productor.
En quin moment creu que es troba l'agricultura catalana, Joan?
Bé, jo crec que a pesar de tot, a pesar de tot el que està passant, les inclemències meteorològiques, l'Ucraïna, la situació geopolítica, hi ha un munt de reptes, però també hi ha moltíssimes oportunitats. Hi ha gent que està innovant, que ho està fent bé, que està generant valor al producte, que s'està guanyant bé la vida, i hi ha altres que són més commodities, més, que estan més sotmesos als mercats globals, però crec que l'important és innovar, ser més competitius, i jo crec que el sector alimentari té present i té futur, i per això hem d'incidir molt en el que es diu. La innovació és una eina clau, i també hem d'intentar que la cadena alimentària sigui més equilibrada. La part del productor sempre és la que rep menys de remuneració pel que produeix. Amb això també estem preparant eines com és l'observatori de la cadena perquè se vagi equilibrant i el productor pugui guanyar-se bé la vida, és que del territori, que és el que ens interessa per tenir aquesta sobirania alimentària que parlaves abans, que si no pot ser que en vinguin els productes de fora.
Clar, aquí a vegades ens passa que precisament vostè parla molt d'innovació, això ho veiem molt, per exemple, en molts oficis, com la cuina, com la gastronomia, que fem aquesta nova cuina catalana, que busquem la fórmula de que hi hagin plats que siguin més atractius, i moltes vegades potser també és veritat que ens pensem que l'agricultura, bé, que ja està tot dit, no?, i que ja està tot fet, i que podem viure de fer de pagès o de pagesa com vivíem fa 40 anys. Això ho tenim claríssim que no.
És un dels sectors que admet més les noves tecnologies, i la digitalització. És un dels que més. No té res a veure ara ser pagès ara que fa 40 anys. Jo crec que, a part de treballar en un entorn natural, a la majoria ens agrada treballar en un entorn natural, té l'atractiu de que poden implementar-se aquestes noves tecnologies, la innovació. Vull dir, cada vegada n'hi ha més, vull dir, hem d'alimentar molta gent al món i per això necessitem aquesta innovació. I això el departament hi fa molta incidència. Tenim el Pla Innova, crec que hem d'anar cap aquí per poder ser les explotacions més competitives.
Aquí potser el que ens passa també és de que les explotacions ramaderes de pagesia són molt grans, i aquest traspàs generacional, no?, fa que els canvis siguin molt costosos, no?, més enllà de que pugui haver-hi un pagès o una pagesa que sigui aquella persona tota sola i que pugui fer, no?, la seva feina.
Jo sempre dic que hem d'empoderar els joves, els han de deixar decidir, també que es poden equivocar, però els hem d'empoderar perquè són els que porten noves idees, donen nou aire, i jo crec que això no és dolent, i és bo.
També hi ha una cosa bona, i és que hi ha un segment d'aquesta població, diguem-ne, de la pagesia, que s'agrupa amb cooperatives. Vostè, què opina de les cooperatives que tenim a casa nostra? Fan una bona feina? Poden treballar bé?
Jo sempre dic el mateix. Les cooperatives, com a valors, és ideal, és una cosa ideal. Ara, les cooperatives han de treballar amb els valors cooperatius, però gestionar-se professionalment. i les que així ho fan, aquestes són les que tiren endavant. Sempre, jo estic superconvençut.
Mm. Encara fa molt poquets dies sentia un grup de pagesos que estaven parlant, no, sobre, precisament sobre la intel·ligència artificial, no? Que encara veig que hi ha molta gent que ho veu com un divertiment i que això és com un joc, no? I avui en dia no. Les IAs és una molt bona manera d'ajudar-se en tots els sectors i amb la pagesia també.
De fet, i no ens ha de fer por. De fet, ja l'estem utilitzant per moltes coses al dia. Quan fem el mòbil i moltes coses, fem de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial ens ha d'ajudar a això, a fer les explotacions més eficients, més competitives, i no ho hem de veure com una amenaça, al contrari. Hem d'intentar anar-la introduint a les explotacions. De fet, nosaltres vam crear una escola agrària, la de Cabrils, que es diu la 15a escola agrària, que es diu de noves tecnologies, precisament per accelerar aquest canvi, doncs, en les explotacions i en el sector.
Hi ha una cosa important en tot això, i és també, ja que parlàvem d'aquesta primera columna de conèixer els aliments, és també de poder aprofitar aquesta, podríem dir, aquesta entitat, no, aquest coneixement sobre les varietats autòctones o varietats tradicionals que tenim a casa nostra. Com es pot treballar això? Perquè no perdem precisament la identitat en productes de fora, tot i que, a veure, evidentment, tenim, mira, aquí a la Fonda vam anar fa pocs mesos cap al Canà, que hi ha uns camps d'albocaters fantàstics que fan uns albocats. Ara aquesta època no en tenim d'aquí, són de fora, que això també és el que no n'es compta, és a dir, fa 40 anys els albocats venien tots a fora, ara ja n'hi ha d'aquí. Però és que fa 500 anys aquí no menjàvem mongetes del ganxet perquè venien d'Amèrica, no? I això també ho hem de tenir en compte.
No hem de perdre aquest patrimoni que tenim aquí. L'hem d'intentar conservar. Vull dir, cada varietat és diferent. Jo, el meu hobby és conreuar varietats de tomàquets.
Vostè té un tros a Lleida, no?
Contivo 28 tomàquets
28.
Diferents. I faig tastos. Cada tomàquet és diferent el gust. Això té una riquesa i la gent que ve s'ho passa, no era conscient, no? Pues aquestes varietats que tenim de cada lloc, no s'han de perdre, les hem de conservar, perquè això també li dona riquesa a la nostra gastronomia.
Escolta, quines varietats té que li han robat el cor de tomates?
Bé, la que guanya sempre, n'hi ha una que es diu Sant Benet de Girona.
Sant Benet de Girona?
Sí, eh? Després n'hi ha de molt diferents, la negra de Crimea, la rosa de Barbastro, cor de bou, vull dir, totes aquestes estan al top, no? I després n'hi ha altres que són diferents, però la tomata pebrot, que també és una tomata diferent.
Déu-n'hi-do. Escolti, quina importància té avui, jo crec que s'ha treballat molt bé i aquí s'ha fet molt bona feina, amb el benestar animal, no? I la producció de granges d'animals, siguin de porcs, de vaques, del pollastres.
La normativa va variant i varia cap a això, no? Cap al benestar i jo crec que ens hem adaptat bé la normativa de benestar i és una cosa que també ha vingut per quedar-se i només ho podem ficar en contra. Vull dir, ens hem d'adaptar i és el que hem de fer.
També és una bona manera, diguem-ne, d'equilibrar la sostenibilitat i la producció, no?
Sí, sí.
No s'hi val qualsevol cosa.
Hem de vigilar també amb això, que ho hem de fer d'una, sobretot, saludable i sostenible, amb tot el que significa la paraula sostenible, que la tenim molt gastada, però que vol dir moltes coses, eh? Sostenibilitat ambiental, econòmica i també social.
Portem uns quants mesos que es parla molt, per una banda, d'aquesta pressió ramadera que hi ha, però per l'altra també de tota aquesta problemàtica que tenim amb el porc senglar, no? Etcètera. És veritat que durant els anys sempre hem tingut alguna coseta, que és normal quan tenim un país tan globalitzat i tan obert. També seria una bona manera de treballar, no, això, i de com ho hem de fer-ho, com es pot acabar fent perquè la gent vegi de que l'animal de cacera no és un maltracte a l'animal, sinó que és una cosa, diguem-ne, que és necessària per la repoblació, i després també això vincular-ho a la part de ramaderia.
Hem de mantenir un equilibri de les poblacions. Quan les poblacions se disparen, doncs passen el que passa, no? Hem de saber que hi ha d'haver un equilibri. No pot ser que creixi molt de la fauna cinegètica en detriment d'altres, que vinguin malalties, etc. Llavors, aquí hi ha d'haver un equilibri. Jo crec que ara s'està fent una gran feina amb aquest equilibri, amb la fauna cinegètica, i ho hem de veure com una cosa normal que existeix en molts llocs.
Home, una de les coses bones que hem anat veient és que torna a haver-hi a Catalunya un anem a dir, un petit teixit, no?, de petits escorxadors, que això fan també de que aquest quilòmetre zero, aquesta proximitat, no?, aquest territori es pugui quedar, no?, que no té sentit que un porc senglar que es caça a Girona s'hagi d'anar a escorxar a Lleida i que hagi de tornar a Girona.
Aquest és una cosa que va sorgint, però encara n'hi ha d'haver més, no?, perquè tot el que es caça aquí es pugui quedar aquí. I això facilitarà molt aquest equilibri poblacional.
I la pesca, senyor Gòdia? Estem en un bon moment?
La pesca, jo, no és la meva direcció, vull dir, no em voldria ficar en territori que no conec excessivament.
Escolti, jo crec que és molt important això quan ho vinculem després ja a la gastronomia, no? Sempre parlem de que la cuina és un llenguatge per explicar històries, i vostès fan moltes coses. Precisament l'any passat vam tenir, i el vam tenir aquí el primer dia d'aquest any, que ens va fer un petit resum sobre l'any mundial de la gastronomia. Això és un foc que es va fer, no?, i que ara s'ha d'anar tirant de mica en mica?
Sí, l'any mundial de gastronomia, sempre ho dic, de res serviria si sol hagués fet una patum. Haguéssim fet, crec que van fer més de 500 actuacions, molt bé, molts ajuntaments van col·laborar, van fer coses. L'important és que algunes d'aquestes coses se quedin. I una de les coses, una de les llegats, jo crec que de la regió mundial, és la marca cuina catalana i tot el que farem per la cuina catalana aquest any. Aquest any ha de ser l'any de la cuina catalana. De fet, hi ha un grup d'experts que estan fent un full de ruta que acabarà segurament amb un congrés on se marcaran les línies mestres, i aquest és un dels grans llegats de la regió mundial de la gastronomia. També vam fer un altre projecte que crec molt interessant, que és el reconeixement de les gastrosàvies. És una cosa que també, doncs, ha de continuar. I
quin potencial que hi ha amb aquestes dones, eh?
I la jornada que vam fer al Mont Sant Benet fent-nos aquest reconeixement, jo no me n'oblidaré amb el que em queda de vida, perquè allò va ser emotiu i va ser fent un reconeixement d'àvies que ens diuen: és que mai m'havia tingut reconegut en aquest sentit, no? Penseu que tots hem menjat de les nostres àvies i recordem aquells plats lligats a unes festes tradicionals. Doncs això mai, moltes vegades, ningú els havia dit. I sol reconeixes això, ja té un valor important. I quan ho expliquem a la resta d'Espanya i així, hòstia, doncs no hi havíem pensat. Tothom, és que és una cosa que no s'havia pensat, tot i que hi havia algunes iniciatives per aquí, no? Però crec que això ho hem de potenciar encara més.
És aquella saviesa popular, no?, aquella saviesa culinària, en aquest cas, que precisament, mira, l'altre dia em va arribar un escrit que deia que els japonesos, quan es jubilen, els hi donen la possibilitat de que es puguin quedar a l'empresa, no per treballar, sinó per estar allà, no?, perquè qualsevol persona jove que sàpiga que aquella persona s'ha quedat allà treballant durant 30 o 40 anys amb aquella empresa, se li pugui anar de demanar opinió, no? És una bona manera aquesta de...
És un molt bon exemple aquest, eh? El que podem fer amb les nostres gastrosàvies, que els diguem, no? Vull dir que...
A part de... Ara ha dit una cosa que li agafo d'allò, perquè ha dit que tenim el repte de fer un altre congrés de cuina catalana, sí, que serà ja el tercer o quart?
Quart,
no?
Sí.
Hi haurà grans línies aquí.
Més que un congrés, el que volem traure d'aquest congrés és un full de ruta, un pla d'accions en els dos propers anys. Què hem de fer perquè la cuina catalana se reimpulse, no pleguin més restaurants, sobretot els que hi ha a les zones rurals, i que a les ciutats, doncs, es mantingui o augmenti aquesta oferta d'una cuina, doncs, que ho té tot. És una cuina circular, és una cuina que utilitza productes de proximitat, és una cuina sana, saludable, ho té tot. Doncs, llavors, si tenim això, ho hem de potenciar i engrandir.
Senyor Gòdia, ens agradaria acabar aquí la fonda amb una secció que dura un minut, que és el bocato di cardinale. Són 10 preguntes, accepta?
Sí.
Sí? Doncs vinga, va, anem cap al bocato di cardinale. Doncs avui passa pel bocato di cardinale el senyor Gòdia per esmorzar. Senyor Gòdia, per esmorzar, dolç o salat?
Pues la veritat és que combino les dues coses. Moltes vegades menjo salat amb dolç.
Molt bé, molt bé. Del mar, què és el que li agrada més?
M'agrada molt la tonyina, amb totes les formes que té de cuinar.
I de la terra?
De la terra, les fruites.
Quin és el seu plat preferit a l'hora de sopar?
No sopo gairebé gaire, però també una fruita.
Una pera de Lleida.
Una pera de Lleida, per exemple.
O el préssec. Exacte. Quin producte no pot fallar mai a la seva nevera?
Els tomàquets.
Els tomàquets. Un producte sobrevalorat?
Jo crec que, per exemple, l'advocat, pot ser.
Què es menja d'amagat?
Xocolata.
Un sabor o aroma de la seva infància?
El pa amb vi.
Oh, que bo. Una mica de sucre pel damunt.
Exacte.
Ara el posarem un compromís i segurament dirà que en diria molts. Però va, quin és el seu restaurant de capçalera, aquell que hi va sempre que pot?
Bé, com que em toca dinar gairebé cada dia a Barcelona, busco algun restaurant que faci cuina catalana.
Molt bé. Quin és el seu bocato di cardinale, aquella mossegada que el posa la pell de gallina?
N'hi ha diverses, però ja et dic que una truita de qualsevol cosa, m'encanta.
Que bé. Hi ha algun producte que no suporti?
Les llenties.
I per acabar, què li donaria per menjar el seu pitjor enemic?
Pues, com dia abans, un plat de llenties amb advocat.
Avui hem parlat d'aliments, hem parlat d'alimentació, de gastronomia, però sobretot hem parlat de persones, de pagesos, de pescadors, de ramaderes, de cuiners i cuineres, de productors i productores que sostenen una manera de viure i una manera d'entendre el país. I també hem parlat precisament d'això, de futur, de present. Sovint celebrem les coses dels grans restaurants, amb grans plats i amb grans cuiners i cuineres, però oblidem que tot això comença molt abans, en una llavor, en una xarxa, en una petita explotació familiar o en un tros de terra treballant amb esforç. Senyor Gòdia, moltíssimes gràcies per venir avui aquí. Esperem que aquest canal d'aliments sigui un canal que s'obre moltes vegades, jo que ara es parla tant de leads a internet, que la gent entri aquí, que es vagi engruixudint i que vagi seguint aquest embrió d'aquesta cuina catalana.
Gràcies a vosaltres. Espero que això col·labori a que ens alimentem cada vegada millor i que fiquem en valor el nostre sector agroalimentari, perquè és una cosa que molt important que tenim i que no l'hem de deixar perdre.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: sense pagesia no hi ha món rural. Sense món rural no hi ha equilibri. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away. Surrender, surrender. Stop your running, stop your running. Surrender, surrender.
Bruciando, bruciando, bruciando.